Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Aprovada la modificació de crèdit que l'equip de govern va presentar en el ple d'ahir. Avui, com fem sempre després del dia de ple municipal, entrevistarem a tots els portaveus municipals per conèixer l'opinió respecte a un dels punts més destacats del ple d'ahir. És aquesta modificació de crèdit que finalment es va acabar aprovant amb l'abstenció d'Iniciativa Esquerra Unida i En Lloret Si Se Puede i el vot en contra del Millor i Ciutadans. Volem saber per què aquestes posicions i també per què la resta de partits van votar-hi a favor. Serà a la primera part del Bon Dia, Bona Hora, on, si tenim temps, també explicarem altres qüestions aprovades en el ple. Per exemple, la moció d'Iniciativa Esquerra Unida sobre les cambreres de pis que van omplir ahir la sala de plens després de manifestar-se des de mitja hora abans que comencés la sessió a la plaça de l'Ajuntament. De tot plegat en parlarem ara, però també tenim altres continguts preparats. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Tu ho has dit, si hi ha temps, a la segona part del Bon Dia, Bona Hora, parlarem breument dels festivals que organitza avui i dijous l'agència d'esdeveniments Fiestalònia, amb 700 participants. I explicarem que en el centre cívic del Rieral redueix els horaris al matí. A les tardes es tanca per poder acollir treballs de manteniment durant l'estiu. A l'agost tanquen del tot.
Doncs tot això és el que tenim previst per avui, dimarts 5 de juliol, i el que també us oferirem és la previsió del temps, els titulars i els diaris. Sense més preàmbuls, comencem a la producció Rosa Giral i Marc Cugota. També tenim aquí el control tècnic Josep Altafulla i Òscar Gómez, i qui us parla, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 2 minuts. Miquel Bernis, què ens expliques avui sobre el temps? Bon dia.
Bon dia, Maria. La calor d'estiu es va fent cada cop més insuportable. Aquesta jornada de dimarts la comencem ja amb 23 graus. Ahir es va arribar fins als 28, fins i tot una mica per sobre, a prop de mar, i per tant la calor i l'aixafogor que es van fent cada cop més difícils de suportar. Jornada que comença pràcticament sense núvols, tot i que aquesta nit han descarregat algunes tempestes al Pirineu Occidental i el dia comença amb intervals de núvols en algunes comarques de l'oest de Catalunya. Avui el dia serà novament predominat pel sol, no esperem novetats en aquest sentit al voltant de Lloret, tot i que a la tarda les tempestes ja no només afectaran el Pirineu, sinó també algunes comarques de la Catalunya central, i això pot fer, per tant, que alguns núvols sí que arribin a partir del migdia i de cara a la tarda fins i tot a la Costa Brava. Les temperatures bastant similars a les d'ahir, fins i tot una mica per sobre, per tant, calor cada cop més intensa, i aquest serà un dels trets, sens dubte, destacables d'aquesta setmana. Els pròxims dies els termòmetres més o menys es mantindran, però de cara al cap de setmana podríem tenir fins i tot encara un augment d'un o dos graus més, tant al migdia com de matinada o durant la nit. Per tant, situació de calor ja bastant angoixant la que esperem de cara a la segona part de la setmana. Després, en l'inici de la setmana que ve, probablement les temperatures tornarien a baixar. Pel que fa a l'estat del cel, setmana tranquil·la, tot i que aniran apareixent tempestes de tarda, però sempre, o en general, bastant ubicades en sectors del Pirineu. Només dijous, entre dijous a la tarda i la nit de dijous i divendres, la inestabilitat pot abraçar més comarques i podríem parlar d'alguns ruixats i tempestes en més indrets. Ara mateix tot fa pensar que només de forma aïllada durant la matinada de divendres algun ruixat podria arribar a la selva marítima, però això no implicaria el temps del cap de setmana, que torna a preveure's, torna a entreveure's bàsicament assolellat.
Quatre minuts, anem amb els titulars de la jornada. I un dia més toca obrir amb Vueling, que cancela 18 nous vols al Prat i gairebé 50 més arreu d'Europa.
Ho atribueix a una nova vaga de serveis públics a França que ha començat aquest dilluns a la tarda i durarà fins demà dimecres a les 6 del matí.
Per la seva banda, el Ministeri de Foment ha exigit a la companyia que presenti d'immediat un pla de contingència pel període d'estiu.
Vueling haurà de portar avui mateix un document on s'especifiquin el nombre de vols programats, als mitjans aeris i la tripulació per cobrir-los durant el període d'estiu. A més, el Ministeri també ha exigit a la companyia que compleixi amb les indemnitzacions als passatgers afectats.
En l'àmbit polític, la CUP demanarà al president Carles Puigdemont que presenti vies alternatives al RUI, el referèndum unilateral d'independència.
La diputada cupaire Anna Gabriel diu que el RUI no és condició necessària ni imprescindible per votar a favor de la qüestió de confiança a Puigdemont. De fet, Gabriel ha afegit textualment que no volen fer del RUI un fetichisme.
El Partit Socialista, Miquel Iceta, diu que el Congrés de la Formació haurà de decidir si recupera la consulta pactada.
El PSC aparca la proposta de la direcció del partit de fer una consulta legal i acordada a la canadenca en cas que Catalunya rebutgés la reforma constitucional. El primer secretari dels socialistes catalans ha explicat que la formació no s'ha definit sobre aquesta qüestió i que el debat, que és obert, s'ha de resoldre en un lloc adequat com és el Congrés.
Dimiteix el president del Partit Popular a Palma per l'escàndol de corrupció a la policia local.
José María Rodríguez nega haver-se beneficiat de serveis sexuals i s'ha queixat d'una total i absoluta indefensió per no haver pogut declarar davant del jutge en aquest cas.
El líder de l'euroscèptic UKIP, Nigel Farage, dimiteix després de la victòria del Brexit.
L'ultradretà diu que deixa el càrrec un cop ha aconseguit l'objectiu que s'havia proposat, treure del seu país de la Unió Europea. Tot i així, assegura que seguirà ajudant la seva formació i el moviment de la independència a la Unió Europea.
De l'àmbit econòmic, destaquem que la xifra d'atur és la més baixa en 7 anys a Catalunya i a Espanya.
L'atur del mes de juny baixa a Catalunya amb 20.100 persones i ara hi ha 450.000 persones aturades. A Espanya baixa en 124.000 i situa el nombre total d'aturats en 3.767.054 aturats.
La Comissió Europea ajorna fins dijous la decisió de multar Espanya per incomplir el dèficit.
L'executiu comunitari es reunirà avui per debatre la qüestió, però no prendrà la decisió fins dijous, que s'espera que comuniqui per procediment escrit.
En l'àmbit de societat, l'empresa envasadora de les mongetes amb la toxina del botulisme ho atribueix a un error humà.
Hermanos Cuevas va detectar una anomalia de qualitat en una partida de mongetes abans de sortir al mercat i la va apartar del canal de distribució, però les unitats es van reincorporar accidentalment al canal de venda.
A la presó sense fiança, els tres germans detinguts a Lleida acusats de jihadisme.
Se'ls imputen els delictes de captació, adoctrinament i autoadoctrinament jihadista amb propaganda a favor de Daesh, els talibans i altres grups extremistes.
Precisament a l'Aràbia Saudita hi ha hagut nous atemptats jihadistes contra dues mesquites i altres objectius.
Els atacs porten el segell d'Estat Islàmic i coincideixen amb el final del Ramadà.
L'exrector de Can Picafort confessa les violacions a una menor i accepta 6 anys de presó.
Pere Barceló s'ha mostrat totalment penedit i ha desitjat el millor per la víctima i la seva família. La fiscalia li ha rebaixat la petició inicial de presó de 42 anys a 6.
La sonda espacial Juno ja ha arribat a l'òrbita de Júpiter.
Les dades que s'obtinguin podrien aportar molta informació sobre els orígens del sistema solar.
En l'àmbit cultural, el cineasta iranià Abbas Kiarostami ha mort a París amb 76 anys.
Era el director de cinema més conegut fora del seu país, amb pel·lícules d'estil metafòric i líric i amb contingut filosòfic i polític.
I en esports, Pau Gasol fitxa pels Spurs a San Antonio.
El català, després de la seva experiència frustrada pel que fa a èxits esportius als Chicago Bulls, torna a un equip competitiu amb opcions de guanyar la NBA.
I acabem els titulars explicant que l'Estudiantes i el Guipúscoa Bàsquet estan convidats a seguir una temporada més a l'ACB davant la falta d'ascensos.
Una temporada més no hi haurà ascensos a la Lliga ACB davant la impossibilitat d'Orense, Palència i Melilla per arribar als requisits que estableix la Lliga, bàsicament econòmics.
Ens situem ara mateix a un quart menys cinc.
Atención, señores pasajeros, en breves minutos aterrizaremos en Italia.
¡Hey, mambo! ¡Mambo italiano!
Ya no tienes que moverte de Lloret para disfrutar de la auténtica cocina italiana. Nuevo restaurante El Brigantino, con el chef Renzo Canavesi. Auténtica pasta casera hecha a mano, carne y pescado fresco, pizza y todo cocinado siempre a la vista. Ven a probar el arrosticini, un corte de carne a la italiana. Disponemos de una bodega con más de 80 vinos y a Pandiani en la parrilla dejando la carne en su punto. Restaurante El Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-12-28.
Mambo.
No hace falta ir a Italia para disfrutar de la auténtica cocina italiana.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido es aplicable tanto a mujeres como en hombres y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila da Blanas 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estètica.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Màxim en calidad, màxim en variedad. En Restaurante Pizzería Máxim disfrutarás de nuestra comida. Cocina mediterránea, arroces, pescado fresco, carnes a la brasa, pizzas y pastas de elaboración propia y una gran variedad de sugerencias y tapas, helados y postres. Restaurante Pizzería Máxim. Nos encontraréis al lado del castillo, delante de la playa de Sacaleta. Teléfono 972-36-5179.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic mig de promoció econòmica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 18 de juliol. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC.
Visita durant tot el mes de juliol la mostra de la blanenca Sònia Isern, formada per 16 aquarel·les abstractes i també murals.
Visita aquesta mostra a la sala d'exposicions Espai Marina, a la planta baixa de l'Ajuntament, plaça de la Vila número 1. Horari d'exposició de dilluns a divendres de 10 a 1 del matí i de 4 a 8 del vespre. Dissabtes de 10 a 1 del matí, diumenges i festius tancat.
Aquest dijous a les 7 de la tarda, els amants de l'astronomia esteu convocats a la xerrada titulada Un univers en evolució. La ponència anirà a càrrec de Santiago Ontañón. La cita és aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora.
Un quart de nou del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 5 de juliol, en què toca parlar del ple municipal que es va celebrar ahir a la tarda. I el tema que destaquem és que s'ha aprovat la modificació de crèdit que l'equip de govern va presentar. Recordem que, entre altres coses, permetrà tenir el pressupost suficient per asfaltar el pàrquing del cap del carrer Girona i obtenir cert material que hi ha a la piscina municipal, com ara les màquines de la sala de fitness. A més, la modificació també ha servit per desglossar la partida de 500.000 euros destinada als pressupostos participats.
El que ha generat més polèmica de la modificació, però, ha estat la inclusió del sou dels regidors del PSC que ara formen part de l'equip de govern. També va generar crítiques el fet d'haver de destinar 400.000 euros a comprar material de la piscina. El Millor va lamentar que els veïns de Lloret hagin de destinar més diners a aquest equipament i l'alcalde, Jaume Dolçat, ho va defensar argumentant que és necessari tirar endavant la piscina, ja que ha costat molts diners i es tracta d'una reivindicació històrica de Lloret.
El que intentem amb això és gestionar-ho. No tenim una cua d'empreses, ni d'UTEs, ni d'operadors de piscina, ni d'operadors de viatges de turisme esportiu fent cua per agafar-ho. No ho tenim. Llavors, el que decidim fer és, abans de tancar un equipament que ha costat molts diners, 10 milions d'euros, i que és una demanda històrica de tots els partits d'aquest Ajuntament, vostè no hi era, és veritat, vostè no, però sí dels que hi havia en l'any 90, en els 90 i durant la dècada dels 2000, era una demanda històrica. El que fem és recepcionar això, intentar donar-li la major coherència possible i la millor gestió possible a les nostres possibilitats, i portem tot just 3 mesos.
En la votació final, Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa i en Lloret Si Se Puede s'han abstingut i Millor i Ciutadans hi han votat en contra.
Comencem la ronda de portaveus amb el regidor no adscrit, Enric Martínez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què vostè va donar suport a aquesta modificació?
Bé, vaig donar suport a aquesta modificació de poc més d'un milió d'euros, atès que hi ha els 500.000 euros dels pressupostos participats, 431.868 euros, que és el pagament de la inversió d'unes maquinàries que hi ha dintre de la piscina, que atès que aquesta inversió a 10 anys la va fer el concessionari i al deixar el concessionari l'adjudicació, diguent que no els números de certa, doncs evidentment a l'assumir nosaltres com a ajuntament a la gestió de la piscina, doncs és evident que havien de fer el pagament d'unes infraestructures i d'unes eines que realment utilitzarem com a ajuntament per fer-la servir, per fer l'activitat de la gimnàs, en aquest cas, perquè la majoria d'aquests calés són les bicicletes de spinning i totes les peces i tot el material que hi ha en el gimnàs. Una de les coses més importants que em van fer votar a favor d'aquesta modificació de crèdit no és altra que aquella reivindicació de tant de temps d'arreglar el pàrquing de l'Avinguda Puig de Castellet, el pàrquing del CAP, que els regidors no escrits de l'última legislatura, en el pressupost del desembre del 2014, que era pel pressupost de l'exercici del 2015, van presentar un acord de pressupostos d'un valor de 165.000 euros, que és el que es va calcular aproximadament que podia costar aquella obra, que un cop fet l'expedient i un cop fet l'informe fet pels tècnics per poder tirar endavant aquesta infraestructura, ha pujat doncs al voltant de 265.000 euros, puja 107.000 euros més del que es havia pensat que costaria. És una evidència que és una cosa que fa falta fer, atès que cada vegada que plovia estava ple de xargalls, tot el que ha vingut a Puig de Castelleta sempre anava de sorra, i és un pàrquing que té moltíssima utilització per part dels veïns i per part de la gent que va al CAP, inclús per part de la gent dels hotels dels voltants. Lo polèmic que tothom comentava d'aquesta modificació de crèdit, els 80.000 euros del sou dels regidors de govern. Una persona, quan assumeix una responsabilitat dintre del que és l'Ajuntament, evidentment, doncs, jo entenc que se l'ha de compensar a tenir un sou coherent amb el que fan. No pot ser que entrin tres persones més en el govern i que cobrin menys del que estan cobrant els altres. És més, jo també li vaig fer la pregunta a l'interventor, que em va dir que afirmativament si es ben aprofitat aquells calés que es destinaven al grup que jo pertanyia, que al desaparèixer el grup, doncs aquests calés es deixen de pagar i queden a les arques municipals. Per tant, amb una mica de cura, doncs crec que és aproximadament uns 3.000 i pico euros anuals, que suposo que també es van destinant aquí, i cosa que l'interventor em va dir que efectivament així s'havia estat. Bàsicament és l'única mica de polèmica que es podia quedar amb el tema dels seus regidors, però com t'he dit, entenc que una persona que assumeixi una responsabilitat de govern doncs ha d'estar compensada econòmicament.
Doncs queda detallat el seu punt de vista i li agraïm a Enric Martínez com a regidor no adscrit que ens hagi atès aquí a la ràdio. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Tot seguit donem pas a l'entrevista a Paulino Gracia, que per motius personals no ens ha pogut atendre en directe, però el vam gravar ahir després de la sessió. Des de la sala de plens de l'Ajuntament saludem al regidor de Ñoret, si se puede. Paulino Gracia, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Ñoret, si se puede, en la modificació de crèdit ha decidit abstenir-se i ens agradaria saber per què.
Bueno, nos hemos decidido abstenernos porque lo hemos dividido en dos puntos. En uno, que no estamos de acuerdo, que es en los sueldos del PSC, que son 18.700 euros. Y no estamos de acuerdo porque ellos en todo momento, en el Cartipas incluso, lo criticaron y presentaron una esmena con el resto, con otros grupos políticos, en que los sueldos se bajaran un 20% cuando ellos ahora entran al gobierno al cabo del año y no lo han respetado. O sea, su propia esmena no la respetan y hay que hacer una modificación de crédito de 18.700 euros. Cuando tenemos, por ejemplo, autónomos en Lloret que están trabajando para el Ayuntamiento de Lloret que no han cobrado. O sea, están cobrando a 90 días. Igual que se modifican unas partidas para una cosa, deberían de modificarse para otras. Le hablo de los dos puntos. Esto es por un lado, pero sí que es cierto que en lo que estamos de acuerdo es, por ejemplo, en que la partida de 107.000 euros, que es para sumar a la otra partida presupuestaria que haya aceptada para el parking de detrás del CAP. Y ahí estamos de acuerdo, ese parking se tiene que arreglar, se tiene que asfaltar, van unas zonas ajardinadas que por eso ha subido un poco más la partida. Estamos también de acuerdo en los 437.000 euros creo que es para la piscina, porque el material que invirtió la empresa, que fue el que se gastó ese dinero, nosotros ahora se lo compramos, por alguna manera de decirlo, y con el resto de partidas, que me parece que quedan dos más, que son una, que es la del conserje, que es el chico de abajo, también estamos de acuerdo, lógicamente, y luego, por otro lado, los presupuestos participados, que bueno, que estamos de acuerdo, podemos estar no de acuerdo en cómo se han hecho, pero eso es otra cosa. Pero por eso, el único punto en el que no estamos de acuerdo es en el de los sueldos de los señores del PSC, que entran al gobierno y se olvidan ya de todo lo que han hecho.
Doncs queda molt clar el posicionament d'en Ñoret, si se puede. Moltíssimes gràcies, Paulino Gracia, i molt bona nit.
Adéu, molt bona nit.
I seguim ara aquí en directe quan són les 8 i 23 del matí amb el portaveu de Ciutadans, Jordi Hernández. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostès van ser contraris a aquesta modificació de crèdit. Amb quins arguments?
Doncs nosaltres el vot va anar molt marcat pel fet de que dintre d'aquesta modificació de crèdit el primer punt anava a parar per pagar els nous sous del partit de socialistes que venien donats pel nou Cartipàs. Com ja en vam fer en el seu dia al votar-se el Cartipàs, nosaltres vam exposar el nostre posicionament, érem contrari, vam donar una sèrie de solucions perquè no hagués de tenir un cost econòmic més gran, i com que no se'n van acceptar, vam votar en contra, i creiem que era de rebut i era de congruència votar en el mateix sentit si s'ha de fer una modificació de crèdit per fer-se càrrec d'aquests salaris, perquè de fet la resta de punts que tenien la modificació de crèdit, si no hagués sigut perquè incluïen aquest punt del Cartipàs, que venia derivat del Cartipàs, haguessin votat a favor. Tot l'altre, hi havia un primer punt que era sobre els pressupostos participats, que entenem que és una opció, una fórmula tècnica d'incloure aquests pressupostos participats, el resultat que hem tingut dintre del pressupost del consistori. Per tant, no estem en contra del que han decidit els nostres veïns de fer en el municipi. Tampoc estem en contra del tema de la piscina. Creiem que l'haver deixat l'empresa, la UTE, al contracte, i havent de fet nosaltres l'Ajuntament càrrec de la gestió de la piscina, haguéssim sigut nosaltres o hagués sigut una altra empresa, aquests diners que s'han hagut de tornar a la utilitat de la piscina perquè no havien amortitzat el material que havien comprat, s'haguessin hagut de pagar igual, entenem que és de rebut. Per això el nostre vot també hagués sigut favorable. I pel que fa al pàrquing de Can Xardó, del seu asfaltament, també estem a favor de que aquest projecte per fi es dui a terme. El que sí que va ser molt crític amb l'equip de govern en aquest punt. Creiem que ja porten un any governant, ja no val l'excusa de això som nous i això es ve d'una herència de l'equip de govern anterior. El mateix senyor Urubit es va reconèixer que el projecte tècnic que es va elaborar al seu dia es va fer en només 3 dies i per això va recollir unes quantitats econòmiques que no s'han ajustat a la realitat, i una vegada que s'han posat a treballar els tècnics i han elaborat el projecte han vist que calia molt més diners, que són aquests més de 100.000 euros que es van aprovar mitjançant la modificació de crèdit. I bueno, creiem que això no és un cagallat, sinó que el que sentim des del grup municipal de Ciutadans és que és la forma d'actuar de l'equip de govern, és una inactivitat. No són proactius i per això els van criticar durament. Creiem que aquest retard no és gens justificat. Creiem que és una necessitat del nostre poble que per fi tinguem asfaltat aquest aparcament. No és una qüestió menor, no és una marquesina, no és una farola. I els forats que hi ha a l'aparcament són enormes. És un aparcament que l'utilitzen moltíssims veïns del poble i per necessitat, perquè no tenim aparcament al poble, i és el que van fer, van criticar la inactivitat de l'equip de govern. Esperem que d'aquí al final de la seva legislatura facin que això sigui una prioritat i per fi puguem veure aquest pàrquing acabat, perquè realment nosaltres no veiem gens clar que això es pugui acabar fent aquest any.
I si ens pogués breument recordar, tornant al principi, que comentava el tema dels sous del Partit Socialista, deia que en el ple de Cartipàs ja van donar unes certes solucions perquè no pugessin tant les despeses amb salaris. Ens podria recordar quines eren aquestes solucions que van proposar, breument, sisplau?
Bueno, nosaltres, igual que vam fer en el primer ple del Cartipàs, vam oferir o vam proposar una baixada de sous de tots els regidors de l'equip de govern i de l'oposició, amb un petit reajustament, que era el que nosaltres en el seu dia vam proposar, i ja s'haurien arribat els números i ja hauria arribat.
Doncs recollim també aquestes paraules de Ciutadans amb el portaveu Jordi Hernández, a qui agraïm que ens hagi tès aquesta trucada telefònica. Molt bon dia.
Bon dia.
I seguim ara amb Iniciativa Esquerra Unida quan són gairebé 2:15. Queda un minutet i mig per arribar-hi i tenim al telèfon el portaveu de la coalició, Xavier Rodríguez Pacios. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vostès, igual que en Lloret si se puede, es van abstenir en aquesta modificació de crèdit. Per què?
A veure, la modificació de crèdit, en el nostre parer, és de tres components. Un, el que és el donar cabuda als projectes del pressupost, dels pressupostos participatius. Una altra cosa és la valoració de si això té més credibilitat o menys credibilitat per la participació envers la participació en la consulta sobre la C32. I una altra cosa és doncs donar cabuda també a les obres que volen tirar endavant, com per exemple l'aparcament de la plaça del que està darrere del cap del carrer Girona, un exemple. I el tercer component és el veure que el pacte de govern entre Convergència, Esquerra Republicana i Partit Socialista doncs ja tenim el programa sobre la taula, i el programa vol dir un increment de les indemnitzacions o de la partida que va cap als salaris dels regidors que tenen dedicació exclusiva o dels regidors que assisteix sinó a la Junta de Govern local. Aquest és el pacte de govern, ara ja ho sabem. No té més secret aquest pacte de govern de tres bandes entre aquests tres partits polítics. Nosaltres volem posar sobre la taula la incongruència del Partit Socialista en el sentit de que, per un costat, el Pla de Cartipàs vota en contra i fa una esmena referent a una disminució dels sous de l'equip de govern, i quan arriba el seu sou diu que sí, que tot li va bé. Són incongruències que nosaltres volem posar sobre la taula. I per què ens van abstenir? Home, valorant entre les obres i entre aquest últim element que he posat sobre la taula, no podíem votar en contra, perquè teníem que tirar endavant els projectes dels pressupostos participats que el conjunt de la ciutadania ha escollit, o una obra, jo crec que també important, com és el de l'asfalt de l'aparcament del CAP, i però no podíem també recolzar l'increment de la partida destinada a les liberacions del personal que es dedica a la política professional. I davant d'aquesta tessitura van decidir una abstenció, una abstenció crítica i constructiva.
Doncs crec que queda molt clar el posicionament d'Iniciativa Esquerra Unida amb les paraules de Xavier Rodríguez Pacios com a portaveu de la coalició. Li agraïm molt també que ens hagi atès aquesta trucada telefònica. Molt bon dia.
Bon dia.
Seguim aquesta ronda de portaveus quan ja hem sentit els senyals horaris de 8:45 amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Orobitg. Bon dia.
Hola, bon dia.
Que hem de recordar que també Esquerra Republicana forma part de l'equip de govern i, evidentment, van votar a favor d'aquesta modificació de crèdit. Per què?
Home, doncs perquè aquests canvis són necessaris. Un d'ells ja estava previst. Quan es van aprovar els pressupostos es va aprovar una partida genèrica de 500.000 euros relativa als pressupostos participats, i ara, un cop s'ha fet tot el procés i els ciutadans han escollit quines són les accions que s'han de dur a terme, cal de treure d'aquest import general aquelles partides concretes de cada actuació. Per tant, aquest era un tràmit obligat. L'altre ve motivat per la incorporació del grup del Partit Socialista del govern municipal, el que comporta, lògicament, unes retribucions superiors, i després hi ha l'ajust del cost de l'obra del pàrquing del CAP, en el qual el seu dia es va fer un acord de pressupostos el desembre del 2014. Això, a l'hora de fer aquest pressupost, hi havia recursos disponibles i es va fer una estimació sense cap mena de fonamentació tècnica de quin era el cost definitiu d'aquesta obra. Ara s'ha fet un projecte acurat que permet determinar que els costos probablement eren superiors a aquella estimació que van fer els polítics al seu dia, i per tant s'ha hagut de complementar els diners que es destinen a dur a terme aquesta obra, no? Segons ha estat projectat. I d'altra banda, com sabeu també, el fet que l'Ajuntament hagi recuperat la gestió de la piscina municipal ha fet que aquella inversió que havia fet el concessionari al seu dia, que havia comprat tots els equipaments necessaris perquè funcionés la piscina i que no existien d'entrada, és a dir, que si l'Ajuntament hi hagués volgut al seu dia gestionar directament la piscina, hagués hagut de fer aquesta compra, doncs, insisteixo, el fet que hagi sortit el concessionari ha comportat que haguem de pagar el crèdit que té pendent per la compra. De fet, hem comprat tota la maquinària, tots els estris, tot l'equipament esportiu que fa que la piscina funcioni. En tant, quan ho ha pagat un tercer, i a dia d'avui aquesta propietat reverteix al municipi, el lògic és que pagui el seu import, no?
Doncs també recollim el punt de vista d'Esquerra Republicana. I referent al ple d'ahir, vostè com a regidor de Medi Ambient va anunciar que el jutge ha aixecat la mesura que impedia a l'Ajuntament reobrir el camí de ronda de Can Juncadella.
Sí, correcte. Bé, de fet, l'anunci es va dur a terme en el plenari perquè un altre dels grups presents en el mateix va fer una afirmació respecte a que totes les resolucions que havia tirat endavant l'Ajuntament toparien amb un veto durant 4 anys davant el jutjat. No descartem que hi puguin haver altres novetats, però la realitat a dia d'avui és que l'Ajuntament va resoldre mitjançant un decret que s'havia de permetre l'accés a la finca per poder transitar pel camí públic. En aquest cas, davant del jutjat, la propietat de la finca va demanar una mesura cautelaríssima, que és que aquesta execució, aquest decret de l'Ajuntament no es pogués complir, que per tant no s'hagués d'obrir l'accés. inicialment el jutge, doncs, atès tot allò que va exposar la propietat, va paralitzar aquesta ordre d'execució, però un cop hem aportat tot el nostre argumentari, un cop hem aportat tot el que s'ha fet aquests anys per fonamentar l'acord que vam prendre recentment, doncs el jutge ha estimat que a priori sembla tenir raó l'Ajuntament i que, per tant, aquesta paralització de l'obertura a l'accés quedava sense efecte, i això comporta que en aquest cas aquesta resolució administrativa sigui executiva i, per tant, aquest senyor, o la propietat, més ben dit, tingui l'obligació de permetre l'accés. De fet, nosaltres ho volem gestionar amb prudència, és un tema que sabeu que fa anys que dura, estem parlant de gairebé 7 anys des que es va subscriure el conveni amb la propietat, i bé, és un tema en el que volem actuar amb totes les garanties, perquè en la mesura possible, lògicament, l'interès públic fa que ens interessi que surti bé, no? I per tant, adoptarem els passos necessaris, esperarem el termini que falta perquè es compleixi, que exaureix aquesta setmana, i a partir d'aquí adoptarem les mesures adients per poder tirar endavant aquest acord municipal, que, insisteixo, es fa per garantir l'interès públic. El que no pot ser és que els ciutadans, ja siguin de Lloret o qualsevol usuari del camí, hagi comptat amb un pas per aquesta finca, s'arribi a un acord perquè se'n faci un d'alternatiu en benefici de tothom, s'incompleixi aquesta obligació i aquí no passi res. Doncs, lògicament, insisteixo, hem de vetllar per l'interès públic i perquè la gent pugui transitar-hi.
Però, per tant, podem dir que d'aquí uns dies estarà obert el camí?
Bé, dir que d'aquí uns dies estarà obert el camí és especular. Insisteixo, nosaltres no és tan important que s'obri aquesta setmana o la setmana que ve. Nosaltres el que volem és que un cop tinguem la certesa, que això es fa mitjançant un acte dels serveis tècnics, de que s'ha incomplert en el termini que havia concedit, i això és aquesta setmana, de fet, ja exaurit aquest termini. Però, tant en quant tinguem aquesta acreditació, que és un document públic en el qual el funcionari fa constar que no s'ha complert amb l'obligació, adoptarem les mesures adients, i en aquest cas, per tenir totes les garanties per totes les parts, el que farem probablement és demanar una autorització al jutjat, perquè el jutjat ens autoritzi a alliberar l'accés, i això presumiblement no ha de tardar gaire temps.
Doncs estarem ben atents a veure si es pot resoldre d'una vegada aquest afer que, com vostè deia, fa gairebé 10 anys que dura. I d'altra banda, també, si ens permet, com a regidor de Medi Ambient i Platges, una altra qüestió que llegim avui al diari El Punt és que s'ha de moure la zona adaptada que hi ha a la platja de Lloret, davant del Museu del Mar, perquè no hi ha prou sorra. És així? Ens ho confirma?
Bé, tradicionalment, els que coneix els serveis de la platja de Lloret, la zona de bany adaptat es col·locava l'espai comprès entre la Riera de Lloret i l'Ajuntament. Sabeu que aquest any hi ha hagut problemàtiques amb els diferents temporals que han fet que fins i tot haguem hagut de fer, després de diversos anys, una despesa important en moviments de sorra, tot i que no la que inicialment preveiem, perquè afortunadament hi va haver un temporal de llevant que més o menys va mig arreglar la situació, però el fet que comptem potser amb un volum de sorra probablement adient per atendre la demanda de banyistes, també és cert que tal com ha quedat, és a dir, les pendents que existeixen, els desnivells fan que difícilment puguem conservar la zona de bany adaptat en aquest indret. Davant d'aquesta situació, el que hem decidit és, en aquest cas, canviar la seva ubicació, traslladar-la, en aquest cas, cap al sector de llevant de la platja, i llavors el centre estarà al miniclub, la zona propera a Can Garriga, més cap al castell. El que hem fet és habilitar-la aquí, en un espai molt més planer, molt més diafànic, que dona moltes més possibilitats de poder donar el servei amb garanties a tots els usuaris d'aquest servei, que per nosaltres és molt important, que com a important moltes vegades és objecte de supervisió i si és el cas de crítiques, que sabem que n'han existit, però les dificultats amb les que hem comptat per poder habilitar els serveis de platges aquest any han estat molt importants. I com hem dit moltes vegades, hi hem esmerçat tot el temps, recursos humans i materials, per poder fer les coses bé. Jo crec que a dia d'avui el servei es presta al 100%.
Doncs li agraïm que ens hagi atès també aquestes qüestions d'última hora. Moltíssimes gràcies, Jordi Orobitg, com a portaveu d'Esquerra Republicana i també com a regidor de Medi Ambient i de Platges. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I tornem a la modificació de crèdit que es va aprovar en el ple municipal d'ahir a la tarda. Ara són 3:45 de nou del matí i és el torn del Partit Socialista, amb Antonio Lorente al capdavant. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La seva formació va ser objecte de crítiques perquè recordem que aquesta modificació de crèdit, un dels punts que duia era la inclusió per poder pagar el salari dels 3 regidors socialistes que ara formen part de l'equip de govern. Què hi té a dir al respecte?
Bueno, a ver, en cuanto a lo que es la modificación de crédito, está se divide en tres apartados que son inversiones, que es lo del parking de Can Sardó con 107.000 euros, lo que es la asumir la amortización del material de la piscina, estamos hablando de 431.000 euros aproximadamente, y lo otro son es el 1.000.000 de euros de lo que es los presupuestos participativos, que es una inversión que se hace en función de la demanda de los vecinos de Lloret. Y en cuanto a lo que ha generado pues la polémica, que es la transferencia positiva, que es una partida de 80.000 euros, de las cuales 40.000 se dedican a una contratación de vigilancia y el resto es el tema de los sueldos, ¿no? Yo, a ver, esto es como todo, ¿no? Siempre tratar sobre lo mismo. No entendemos, como es normal, la postura de Iniciativa y en Lloret si se puede, cuando ellos aprobaron el Cartipas. ¿Vale? Es decir, el Partido Socialista entra a gobernar porque considera que es la mejor opción para los lloretenses y evidentemente se adapta a un cartipas que ellos en su día se abstienen. Estamos hablando de una diferencia de 40.000 euros y no entendemos que en una modificación de crédito de 1.000.000 de euros en 40.000 euros se tengan que abstener. Aquí la incongruencia son, creo que la tienen ellos. Yo entiendo que ellos tienen que hacer política, que les gusta hacer su política y siempre poner al Partido Socialista como su enemigo, pero bueno, son formas de hacer política en la que nosotros no estamos de acuerdo y no entraremos en juego. Es normal que si el Partido Socialista entra a gobernar, pues tiene que tener sus sueldos como tienen los demás regidores y sobre todo matizar una cosa, que las cosas hay que decirlas claritas y transparentes. No hay regidor que tenga dedicación exclusiva. El único que tiene dedicación exclusiva es el señor alcalde. El resto, yo personalmente tengo una dedicación del 80%, cuando en el primer pacto de gobierno tenía una dedicación del 100%, es decir, que la bajada ya se ha hecho. Lo que pasa es que la política cada uno la hace como cree conveniente y una modificación de crédito de 1.000.000 de euros se abstienen por 40.000 euros, que son los sueldos o las del órgano de gobierno. Es decir, son posturas políticas que cada uno hace la política que considera, pero creo que siempre debe ser la coherencia, y el Partido Socialista la coherencia siempre la tiene.
Doncs recollim les paraules d'Antonio Lorente com a portaveu del Partit Socialista, fent-nos arribar al seu punt de vista com un dels principals afectats en el ple d'ahir. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia.
I és el torn ara del millor amb Marc Fuertes. Marc Fuertes, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El millor va votar en contra i va ser crític també, que ho hem comentat a l'entradeta, amb el tema de la piscina, de tot plegat. Per què aquest vot negatiu?
Bé, nosaltres, en primer lloc, el que voldríem aclarir és que avui, quan doneu la notícia com que l'equip de govern ha aprovat la modificació de crèdit. I voldria avançar que l'equip de govern té majoria, són 11 persones, i que aquesta serà la tònica que vindrà doncs, en els propers anys. Totes les coses que proposin tenen majoria i seran aprovades. Així que, per molt que la resta de grups intentem doncs, exposar les nostres opinions o les nostres versions, doncs, lamentablement sempre s'aprovarà. El tema de la piscina és ben clar i nosaltres ja ho vàrem dir. Portem diversos anys dient que aquesta piscina és deficitària, que aquesta piscina no està ben feta, que el seu disseny, que és sobredimensionada, que van haver interessos ocults que encara doncs, estan rondant doncs, per l'Ajuntament i que jo crec que el més important que la gent tindria que tenir consciència és que aquesta piscina l'estem pagant tres vegades. La primera, quan la vam construir amb els diners de tots els ciutadans, la segona, quan la vols utilitzar amb la quota de soci, i ara la tercera, quan a sobre haurem de pagar les màquines. És a dir, algú paga una quota de soci per utilitzar unes màquines o unes instal·lacions, i ara quan es troben allà, a més ha de pagar les instal·lacions, quan a més moltes d'aquestes maquinàries estan en situació de renting. No, motiu pel qual nosaltres no estem d'acord doncs, amb aquesta modificació de crèdit. Ja vàrem dir que aquesta piscina doncs, costaria molts diners, seguirà costant molts diners i el que s'ha de replantejar és veure quina és la decisió que es pren amb aquesta piscina. volem tenir molt clar també i volem expressar que el fet de que aquesta piscina ens costi 451.000 euros, ara, a part de tot el cost que ens suposarà doncs, a final d'aquest any, perquè tornarà a tenir dèficit i tornarà a suposar doncs, que tenim que pagar més diners, això representa que tenim menys diners per tenir seguretat als nostres carrers, com tothom pot veure que no hi ha policia, per diferents conflictes que hi ha doncs, en tema de salaris, o els conflictes que tenim tanta prostitució als carrers de Lloret, o la problemàtica de que els carrers no estan arreglats amb els panots, o la problemàtica de que no s'inverteix lo suficient en promoció turística i que estem tinguent, doncs, com tothom pot veure, doncs, una temporada molt dolenta on els comerços estan buits, els negocis estan buits. Llavors, la gent jo crec que ha de ser conscient d'aquesta situació, que ens estem dedicant a destinar diners a grans errors, a grans infraestructures sobredimensionades i poc utilitzades, perquè hem de recordar que la piscina no està sent utilitzada, a més, amb moltes queixes amb el tema de les dutxes, amb el tema de la neteja, amb molta fuga de socis que se'n van a l'Olímpic, i jo crec que és important que això la ciutadania ho tingui en compte i que es prengui una mesura, ja sigui si hem de reconvertir la piscina, si l'hem de tancar. No estem d'acord en que diguin que aquests diners igualment els tindríem que haver pagat. Això no és així. La piscina, si la gestió la portés una empresa, l'empresa es faria càrrec del cost d'aquesta maquinària i d'aquí 4 anys, quan s'acabés, sortiria una altra empresa que faria la gestió i seguiria pagant. És a dir, mai l'Ajuntament tindria que pagar aquest dèficit si realment s'hagués fet una gestió o s'hagués portat a terme doncs, una concessió o una adjudicació correcta. Però el tema és que la piscina és sobredimensionada i evidentment mai sortiran els números.
Ah, perquè, clar, el que va dir l'alcalde és que no hi ha empreses que la vulguin gestionar, per això l'Ajuntament s'han hagut de fer càrrec.
Sí, però el que ha de saber l'alcalde és que el seu equip de govern va ser qui va decidir tenir aquesta piscina. Jo vaig escoltar amb molta claretat que va dir que era una reclamació de molta part de la ciutadania i de moltes formacions que hi havia aleshores, però el que potser caldria veure és si realment la decisió era de tenir una piscina tan gran, tan costosa, hem de recordar que prop de 12 milions d'euros. Escolti'm, el que s'ha de fer és una piscina no per grans horitzons de l'alcalde de llavors, sinó una piscina adequada a les nostres necessitats, i aquestes necessitats s'estan veient que estan errònies. I escolti'm, posarem un símil. Si vostès compren un cotxe molt car, molt luxós, i cada setmana li està donant problemes de mecànica i cada dia el té al taller i li suposa una despesa elevada, què és el que farà vostè? Al final potser s'acabarà venguent el cotxe, per molt bo i per molt luxós i per molts diners que li hagi costat, doncs aquesta és la mateixa situació. Tenim un cotxe molt luxós que no funciona i que cada dia li tenim que estar posant diners i diners i diners i més diners per intentar mantenir-ho. És una ruïna. I el problema és que tots aquests diners són diners que tenim menys per fer altres coses que jo crec que són més necessàries, com és la principal font d'ingressos d'aquest poble, que és el turisme.
I el vot negatiu del millor venia donat per aquest aspecte?
Bé, nosaltres tampoc no compartim la pujada de sous, tampoc no compartim, bueno, no la pujada, sinó el fet de que el Partit Socialista entrés en el govern, doncs això impliqués doncs, aquest augment, no? I tampoc no estem d'acord en que es retirin partides de via pública, de reparacions de via pública, precisament doncs, per fer front doncs, a aquestes despeses, per exemple, de la piscina. Deixant de banda els 451.000 euros de lo que són els pressupostos participats, no estem d'acord en que s'estiguin traient diners que tindrien que anar doncs, destinats a la via pública, que com tothom pot comprovar doncs, està molt malmesa, per realment doncs, fer front a altres qüestions que nosaltres no creiem que siguin prioritàries, com pot ser allò de la piscina.
Doncs Marc Fuertes, portaveu del Moviment Independent de Lloret, agraïm aquesta connexió telefònica. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
I seguim ara amb el portaveu de Convergència Democràtica, que és el regidor Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, doncs s'han comentat diverses coses. La que han comentat més grups és el tema del Partit Socialista. És a dir, Iniciativa Esquerra Unida i En Lloret Si Se Puede es van abstenir i Ciutadans va votar en contra i el Millor també va votar en contra per aquest motiu i pel de la piscina, que ara el comentarem, pel fet que s'hagin de pagar uns salaris als regidors del Partit Socialista. Què hi té a dir al respecte?
Bé, el que tinc a dir és que el fet de que votin en contra una modificació de crèdit on entrava tot el tema dels pressupostos participats, que és on la gent del poble ha pogut decidir unes actuacions a fer en els seus barris o en les seves zones, diu molt d'aquests grups, no? Al final te n'adones que tothom parla de participació, però en el moment de la veritat busquen qualsevol excusa, ja sigui els sous o ja sigui consultes no consensuades per l'Ajuntament o baixes participacions per no tirar endavant aquestes propostes. La participació sembla que estigui feta per alguns, en canvi resulta que al final els que la fem possible som els altres, no? En tot cas, nosaltres valorem molt positivament el fet que s'hagi aprovat aquesta modificació de crèdit. A més, em sorprèn un altre cop que el grup de Ciutadans, en concret el regidor Jordi Hernández, digui, parli de la inoperància de l'equip de govern. No sé, quan vulgui estar convidat a venir a l'Ajuntament, ja explicarem on és, perquè jo no l'he vist encara. A partir d'aquí, qualsevol proposta és positiva, és acceptada i benvinguda.
Perquè, per situar els oients, Ciutadans, Jordi Hernández de Ciutadans, ha criticat la inactivitat i el retard en dur a terme accions, com per exemple l'asfaltatge del pàrquing del CAP, per part d'aquest equip de govern que diu que ja fa un any que està governant.
És correcte. Mira, és tan fàcil com l'explicació, com que ahir vàrem estar aprovant en aquesta modificació de crèdit un suplement de crèdit per aquest projecte, degut a que amb els diners que s'havien pressupostat s'havia plantejat un asfaltatge bàsic del pàrquing de Can Xarró, i nosaltres el que hem fet és justament dir, ostres, anem a fer un projecte més complet, que tingui bancs, que tingui clavegueram, que tingui bessures, que tingui jardineria ben feta, i si cal augmentar una mica la partida, augmenta, i és el que hem fet. Hem augmentat amb 108.000 euros quasi la partida del pàrquing de Can Xarró. Jo espero que tan aviat com sigui possible ens posem a fer-ho. El que està clar és que aquest any el que hem fet és uns pressupostos participats, que van entrar 50 i pico propostes, on els serveis tècnics van haver de valorar cada una d'aquestes propostes entrades per la ciutadania, i després s'han hagut de valorar més tècnicament encara les 19 propostes finalistes que ahir van entrar en modificació del crèdit.
I d'altra banda, ara parlàvem amb Marc Fuertes sobre el tema de la piscina, que critica que els veïns de Lloret altra vegada hagin de pagar per aquest equipament, en aquest cas 400.000 euros, 450.000.
Sí, la paguen tres cops, entès, no? Bueno, no sé, jo no...
Sí, Marc Fuertes ha dit que es va pagar la construcció de l'equipament, després si tu la vols utilitzar has de pagar una quota de soci i a més ara s'han de pagar també la maquinària que hi ha a l'interior.
És correcte, és a dir, nosaltres, l'Ajuntament ha hagut de pagar la piscina, la va construir ell. En el moment de la construcció no es va plantejar fer una sala de fitness i un cop feta es va veure que seria necessari complementar la piscina amb una sala de fitness. Però ja no hi havia diners en una partida per fer la...
Sí,
perdoneu. No hi havia els diners per fer la partida amb la sala de fitness. Llavors l'empresa que va entrar a gestionar la piscina el que va fer és comprar tot el material, tot l'immobilitzat que hi ha avui en dia en el gimnàs. Això es va fer amb un pla d'amortització 10 anys i aquesta empresa ha anat assumint la part proporcional durant 2 anys. En el moment en què ho deixa, la propera empresa concessionària, que si fixes, la UFE tenia una gestió per 4 anys i el pla d'amortitzacions era per 10, per tant en quedaven 6, l'empresa que hagués vingut hagués hagut d'amortitzar l'immobilitzat que queda. Això que ho paga la gent? No ho sé. Jo crec que no. Al final està clar que és un tema que havien d'assumir. Si l'empresa que gestioni la piscina és l'Ajuntament de Lloret de Mar i hi ha una maquinària allà dintre que no ha comprat l'Ajuntament de Lloret de Mar, sinó que l'ha comprat l'empresa que la gestionava fins ara, doncs l'Ajuntament li recompra unes màquines pel seu bon ús. I després, el tema de les quotes que paga cada persona de Lloret és un tema a discutir. Ahir mateix el regidor Gràcia de Lloret si se puede parlava de poder baixar les quotes mensuals de la piscina. Inclús el regidor d'Esports va avançar que és molt probablement amb el nou director que tenim de la piscina, doncs hi haurà una rebaixa d'un 20% de la quota. S'ha d'acabar d'estudiar, però més o menys van avançar això. Però en cap cas això és pagar la piscina, és pagar un manteniment, perquè la piscina un cop feta s'ha de mantenir. I la gent també ho hem de saber. Quan ara feia l'exemple d'un cotxe, no és el mateix comprar-se un Porsche i haver-lo de reparar. Diu que al final te'l vens. Bueno, vendre'l no és tancar-lo en un pàrquing. Tu pots comprar un Porsche, no fer-lo servir i tancar-lo en un pàrquing. L'altra opció és comprar un Porsche i anar-lo deixant a la gent i que aquesta gent et pagui una miqueta perquè aquest Porsche es pugui mantenir millor. Doncs estem en aquestes, no? Parlar de que havíem d'haver fet una altra piscina i una... no ho sabem. És parlar del sexe dels àngels. Nosaltres ens hem trobat el que ens hem trobat. I ens toca gestionar el millor possible el que tenim. Esperem que així sigui i esperem que tot funcioni el millor possible pel bé de la ciutadania i pel bon ús de la piscina.
Doncs Albert Robert, com a portaveu de Convergència Democràtica, li agraïm també aquesta trucada telefònica. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i mig i seran les 9 i també sobre el ple d'ahir volem explicar que l'Ajuntament instarà l'Estat i la Generalitat a millorar les condicions laborals de les cambreres d'habitació. Així s'ha aprovat el ple d'aquest dilluns arran d'una moció d'Iniciativa Esquerra Unida.
Entre altres coses, la coalició vol que reconeguin com a baixa laboral les malalties que afecten aquestes treballadores que es dediquen a netejar les habitacions dels hotels i també que es puguin prejubilar amb el 100% de la prestació.
La proposta s'ha aprovat amb el suport de tots els partits excepte Ciutadans, que ha argumentat que alguns aspectes de la moció no es poden tirar endavant a la lleugera i la formació considera que caldria fer una anàlisi exhaustiu que està lluny de l'abast municipal. Tot i així, el regidor de Turisme, Joan Gou, de Convergència Democràtica, ha fet palès que el seu grup no acaba d'estar d'acord amb el text de la moció, tot i que sí que dona suport al col·lectiu en la seva lluita per millorar les condicions laborals.
Políticamente esto no tiene defensa. A ustedes las han traído aquí a hacer presión para que este grupo se posicione políticamente ante un problema social. He estado trabajando el texto de iniciativa este fin de semana, entendía el enunciado, entendía el objetivo por el cual ellos estaban haciendo la moción, pero no entendía la petición concreta al ayuntamiento, puesto que no hay ninguna. Ellos pretenden que esto se apruebe hoy aquí, para dar traslado del sentimiento, de la situación en la que están ustedes atravesando, para que llegue al Ministerio, para que llegue a la Generalitat y para que salga de este ayuntamiento y salga de ahí. ¿Quién va a estar en contra de esto?
Un punt de vista que en el ple va reforçar l'alcalde Jaume Dolçat.
No és una competència municipal, encara que puguem estar d'acord en el fons, però a la forma creiem doncs, que la part dispositiva del text doncs no és exactament el que voldríem, però com que es tracta de dir si recolzem el col·lectiu o no en aquest sentit, doncs com ha avançat el regidor Gou, farem un vot positiu.
També hi va haver l'abstenció del Millor, que no va intervenir en el debat, tal com fa sempre que es porten al ple temes supramunicipals. Aquesta actitud va generar una forta crítica d'Iniciativa Esquerra Unida, que va lamentar que el Millor consideri supramunicipal un punt que va omplir la sala de plens de persones interessades. De fet, prop de 150 cambreres de pis es van manifestar abans de la sessió a la plaça de l'Ajuntament per fer sentir les seves reivindicacions. Filo Ramos, portaveu del col·lectiu, va expressar les seves queixes.
Los hoteleros están ganando cada vez más dinero porque unos hoteles que antes eran de 3 estrellas están subiendo a 4. Ellos están cobrando bastante, muchísimo más dinero que lo que cobraban anteriormente y nosotros seguimos cobrando lo mismo o menos. Y luego lo que sí estamos reivindicando aquí, que dicen que el paro, digamos, que ha levantado y no es así porque hay muchísima gente trabajando, pero están asegurados a razón de 4 y trabajando 12, obligando a hacer habitaciones, no te puedes ir porque hay tantos minutos para cada una. Yo llevo aquí 33 años trabajando sobre el tema y resulta que estamos volviendo a los años de cuando yo empecé aquí en el 87.
Filo Ramos també va insistir en que les lesions i malalties que tenen com a conseqüència de la tasca que realitzen s'haurien de considerar baixes laborals.
Otra de las cosas que pedimos son las enfermedades, que de un lumbago, por decir algo, pues no lo reconocen como accidente de trabajo y viene derivado de la carga de trabajo, de estar agachada haciendo bañeras, haciendo... y ahora están quitando las bañeras y están poniendo duchas y aún más todavía el trabajo pues es más grande. La operación esta que casi todas las camareras de piso la tienen hecha, lo del túnel para el carpiano, pues esto tampoco lo reconocen como enfermedad accidente de trabajo, sino como enfermedad común.
Per la seva banda, el Millor va argumentar que no està en mans de l'Ajuntament modificar les condicions del col·lectiu i, per tant, creu que no és un tema que s'hagi de debatre en un ple municipal. Això ho va expressar en el següent punt de l'ordre del dia i la tensió que es va produir va provocar que l'alcalde demanés un recés de 2 minuts per poder parlar en privat amb tots els portaveus municipals i rebaixar la tensió. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Queden 15 segons per arribar a les 9. No tenim temps de més, però al llarg dels serveis informatius anirem desgranant altres notícies interessants del dia. Moltíssimes gràcies un cop més per ser amb nosaltres i tornem demà a les 8 en punt. Que passeu molt bon dia.